COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El govern de la Generalitat ha donat el primer pas per convertir l'Institut Català de Finances en un banc públic. D'aquesta manera, l'executiu de Salvador Illa compleix un altre dels acords signat amb Esquerra Republicana de Catalunya fa tot just un any, per cert, i que va permetre la investidura del socialista com a president del govern de la Generalitat. Bon migdia, sóc Sergi Tor, però no s'ha de perdre que darrere d'aquesta actualitat ha estat una de les reivindicacions històriques dels partits independentistes, perquè va en la línia d'aconseguir una nova estructura d'estat i la sobirania financera, Yolanda Canales.
Efectivament, es tracta d'un primer pas. El que ha fet el Consell Executiu és autoritzar a l'Institut Català de Finances perquè creï una societat mercantil i pugui treballar com a entitat de crèdit. Ara bé, falten encara les autoritzacions administratives pertinents per part del Banc d'Espanya i del Banc Central Europeu. I aquestes autoritzacions no són altra cosa que la llicència bancària. I quins seran els objectius d'aquest banc, que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha definit com a banca pública de promoció? Doncs concedir crèdits o finançament a projectes empresarials, sobretot pimes, però també a persones físiques, com seria el cas dels fons d'emancipació. I si aconsegueix la fitxa bancària, també aquest organisme podria accedir a noves fonts de finançament, com els recursos del Banc Central Europeu, i canalitzar determinades ajudes fins ara restringides a les entitats de crèdit. La consellera Paneque es mostra optimista, diu que han traslladat tant al Banc Central Europeu com al Banc d'Espanya l'objectiu de l'entitat, i en aquest sentit creu que el governador de Banc d'Espanya, José Luis Escrivá, que va ser ministre socialista, hi pot ajudar.
I és evident doncs, que el senyor Escrivá coneix doncs, també la realitat a Catalunya, el seu teixit empresarial, i per tant aquest coneixement no podem dir més que serà en qualsevol cas positiu, però en les diferents converses i amb el Banc Central Europeu també doncs, explicar el per què necessitem aquesta eina, la realitat del nostre país, del nostre teixit, ajuda a entendre també què s'està perseguint i quins objectius es busquen.
I per aconseguir aquesta llicència no hi ha cap plaç, cap termini ni data en l'horitzó. L'Institut Català de Finances, en tot cas, seria l'únic accionista de la societat mercantil i actuaria en igualtat de condicions que qualsevol altre operador financer.
I cada dia que passa tot es complica més entre els governs d'Aragó i Catalunya pels murals de Sixena al Museu Nacional d'Art de Catalunya. Els tècnics del govern d'Aragó continuen els seus treballs des de les 9 d'aquest matí a la sala 16 de l'EMNAC, on es troben les pintures murals a la sala capitular del monestir de Sixena. El govern d'Aragó ha lamentat que, segons ells, l'EMNAC no ha facilitat la informació requerida sobre les pintures murals i ha afegit que s'havia demanat la presa de mostres de les pintures i aquesta ha estat denegada. Fons de l'EMNAC han confirmat que la documentació la lliuraran en seu judicial i ha negat que s'hagin denegat la presa de mostres, sinó que ho han comunicat a la jutgessa. El president d'Aragó, Jorge Azcón, denuncia el que ell considera una falta de col·laboració de la Generalitat de Catalunya cap als tècnics del govern aragonès.
En el trabajo que hoy están desarrollando en el MENAC, lo que se están encontrando son con resistencias incomprensibles. Hoy el trabajo de los funcionarios del Gobierno de Aragón que se están preocupando, que están tratando de que esas pinturas puedan volver a casa con las mayores medidas de seguridad, no está contando con la colaboración de la Generalitat.
Les relacions entre Salvador Illa i Jorge Azcón passen pel seu pitjor moment. Recordem que Illa ha acusat el president d'Aragó de mentir. I amb l'arribada de l'estiu s'intensifiquen les trobades socials, les celebracions i les activitats d'oci és propi del temps. Això afavoreix també un major consum d'alcohol i d'altres substàncies i també addiccions diverses del món tecnològic com apostes o pantalles. Des del projecte HOME adverteixen que aquest període de l'any és una època crítica i que hi ha una major exposició de risc. Avui la Cristina Vidal, directora tècnica del projecte HOME a Catalunya, ha estat darrere a COPE Catalunya i Andorra. Claudia Moreno, què ens ha explicat la Cristina?
Bé, primer de tot hem de saber que el que fan el projecte HOME és ajudar totes aquelles persones i famílies que pateixen problemes amb les addiccions, a més de tractaments i de donar visibilitat. La Cristina ens explicava que durant l'estiu reforcen els seus serveis per donar suport emocional i evitar recaigudes.
És una època complicada. Nosaltres no tanquem els nostres serveis al llarg de tot l'any perquè entenem que qualsevol moment és un bon moment per demanar ajuda i que les persones que estan en ple tractament, no?, que estan fent tota la feina, doncs això, de creixement personal, de treball en habilitats socials, que estan fent tota aquesta feina terapèutica i educativa molt intensiva, no es poden permetre el luxe, no?, d'aturar el seu procés per deixar-ho per al cap d'unes setmanes, així que nosaltres no tanquem.
L'estiu és una època fantàstica, amb bon temps, desconnexió del treball i activitats noves per sortir de la rutina. Per això, des del projecte HOME proposen certes recomanacions per gaudir d'un estiu saludable.
És un moment fantàstic per disfrutar, per fer activitats diferents, per estar amb la família, per provar noves activitats d'oci, no? I això és el primer que s'ha de posar a sobre la taula. I, evidentment, si nosaltres planifiquem el temps lliure, si busquem espais en els que evitem riscos, no? Sobretot estem parlant en aquest cas de les persones que potser tenim en tractament o no, eh? Potser les persones que creuen que corren el perill de fer un ús abusiu en aquestes circumstàncies.
La Cristina ha volgut recalcar la importància d'escoltar les emocions i identificar quan estem patint. I un cop identificat aquest malestar, el primer pas per sortir endavant és demanar ajuda.
Aircross, amb centres de producció a Flix, Tortosa, Vilaseca i Cerdanyola a Catalunya, ha registrat unes pèrdues de 29 milions d'euros durant el primer semestre d'aquest any. Contrasta amb els beneficis de 1.300.000 euros en el mateix període de l'any passat, segons ha informat l'empresa en un comunicat. La companyia atribueix aquests resultats amb una demanda persistentment feble del sector químic a Europa, als costos energètics elevats i a la intensa competència procedent de països extracomunitaris, sumat a l'actual guerra arancelària amb els Estats Units. Ja que parlem d'arancels, aquest definitiu 15% en arancels d'Europa cap als Estats Units, doncs empreses catalanes ho consideren que ha estat finalment una negociació que ha acabat amb un empat tècnic. Joan Tristany, director general d'AMEC, Associació d'Empreses Industrials Internacionalitzades.
Bueno, no és el millor dels acords, però tampoc és el pitjor. Per tant, podríem dir un empat tècnic en aquest sentit, no? Possiblement el desitjable seria, doncs, haver acabat amb uns arancels zero. És obvi que en una negociació s'ha de trobar un punt intermig i, tot i no sent el que més desitgem, creiem que és el factible i és el que hi ha.
Recordem que Catalunya exporta productes per valor de 4.300 milions d'euros als Estats Units. I el Festival Grec ha tancat l'edició d'enguany amb 127.000 espectadors i una mitjana d'ocupació del 80%, Clàudia Moreno.
Al llarg de 5 setmanes, la 49a edició del Grec ha venut totes les entrades de muntatges com Rosalén o Sid i Larvi. Els muntatges impulsats directament pel Grec han arribat al 80% d'ocupació, mentre que els gestionats per altres equipaments de Barcelona han arribat al 68%. La Letícia Martín, la directora d'aquesta edició, ha explicat com ha estat per ella.
Per a mi, en aquest primer any, com dic, crec que el fer que alguna de les noms internacionals que han vingut siguin noms molt estimats per la ciutat, com el cas de Milo Rau o com el cas de William Kentridge o de Papadopoulos o de Sharroni, ha sigut molt important, però també obrir per primera vegada la porta a noms que mai havien estat aquí.
Un 67% dels espectadors han estat de la ciutat de Barcelona, un 11% de l'àrea metropolitana i un 12% de la resta del territori català. El regidor de Cultura i Indústries Creatives de l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Mercè, ha explicat què suposa això per la ciutat.
Però vol dir que pràcticament un 40% ens visita de fora de la ciutat, la qual cosa, des del nostre punt de vista, reforça la idea també de capitalitat de la ciutat de Barcelona. Majoritàriament el Grec fa espectacles en català, un 52%, però a partir d'aquí diversifica les llengües, castellà, anglès i moltes altres llengües, en funció també de la proposta de l'espectacle que ens vingui.
El festival acabarà oficialment aquesta nit amb Écourpé, Écourpé de la Comédie Française. A partir d'ara, les energies es centraran en preparar la celebració dels 50 anys, prevista pel juny de 2026.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es. Murprotec.
A les 3:25, Esports o Copia amb José Luis Gil. De manera telegràfica, Gil, quin serà el menú?
Doncs mira, operat Ter Stegen a Bordeus de la seva esquena. No hi ha temps oficial de baixa al comunicat. S'activa el protocol de lesió de llarga durada. El Barça arriba a Corea. Segona etapa de la gira asiàtica. Lemar alliberat per l'Atlético de Madrid per incorporar-se al Girona.
3:25, Esports Copa, la línia Copa a les 3, l'inici de la tarda.